Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de 12 del matí, tercera i darrera hora d'aquest matí. Nosaltres avui dimecres 13 de maig del 2009. Hem encetat aquesta setmana els diferents portaveus de les forces polítiques sitgetanes, la nostra habitual roda de portaveus, i per descomptat que un dels temes no tan sols recurrent, sinó més present en les diferents argumentacions de tots plegats, és la qüestió de l'economia, la qüestió de la gestió de les finances municipals, de la crisi en general, com s'hi pot fer front, per què s'ha arribat aquest estat de les coses i quins són els responsables, el context, la gestió pròpia de l'Ajuntament, en definitiva. S'han posat moltes coses sobre la taula i avui també les posarem segurament amb el representant de la formació que ja més insistia de fa temps en aquesta qüestió, Miquel Forns. Bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Feia temps que vostès deien, si més no, que arribaria un dia en què podia passar això, i creuen que aquest dia és el que ha arribat?
Malauradament, tot apunta que aquest dia ha arribat, tot i que som de l'opinió que si no s'actua ràpidament i decididament, la situació encara pot empitjorar més. I m'estic referint estrictament a les finances municipals, a la gestió pròpiament administrativa i financera de l'Ajuntament. Fa molts exercicis que venim advertint que la manera mitjançant la qual el Partit Socialista està gestionant l'Ajuntament, doncs no ens conduiria a un final feliç. I tampoc posaria eines, diguéssim, per poder afrontar aquest moment de dificultats que estem passant a nivell del país i a nivell mundial.
O sigui que d'entrada sou dels que penseu que ha estat més la gestió pròpia de l'Ajuntament que no tant el context general, òbviament, el que ha portat Sitges a aquesta situació?
Òbviament, perquè de fet la situació de crisi econòmica local, o diguéssim local em refereixo al país, o a nivell mundial, és una cosa, i la situació de les finances municipals n'és una altra. Evidentment va lligada, sobretot en els últims any i mig o potser any, però està clar que nosaltres fa molt de temps, molts exercicis econòmics, varis anys, que anem dient que no anem bé i que s'havia de corregir la tendència. Per tant, no serveix d'excusa que el Partit Socialista digui és que la situació de l'Ajuntament ve derivada de la situació de crisi econòmica mundial, sinó que més aviat al contrari. En aquest moment s'empitjoren les finances municipals perquè d'on veníem ja era una situació molt dificultosa i molt delicada.
Aquestes finances per què s'empitjoren?
S'empitjoren per la manera que ha tingut el Partit Socialista i al capdavant l'alcalde Jordi Baiget en gestionar l'Ajuntament. No es poden sortir adjudicacions de diferents equipaments que s'ha fet, de diferents inversions, amb els preus en què s'han fet, i inclús algunes amb tendència a la baixa. Hem de recordar, per exemple, el cas de la piscina municipal, que fins i tot els tècnics municipals van advertir de que la manera que s'adjudicava doncs era perillosa, perquè realment podia haver-hi problemes de gestió econòmica, com han passat, com s'ha vist amb la realitat, en què hi ha hagut un sobrecost molt gran del que ha costat la piscina municipal, no? Aleshores, anar fent obres d'aquest tipus, no portant un control eficient, eficaç, molt rigorós de la pròpia gestió de l'obra, dels equipaments, tot això que ha anat fent és encarir, ha donat un sobrecost final de l'obra, de la inversió que s'ha fet, que això és una part. Una altra part, evidentment, pot ser el que sempre hem dit, tot el tema de les societats anònimes municipals, que l'únic que en fan és crear una mena d'artefacte que ho complica tot encara més, segons el govern per donar rapidesa, segons diem nosaltres, i la prova són els resultats econòmics i els fets, és que l'únic que fan és duplicitar funcions i costos, sobretot, és a dir, a través de les societats anònimes l'obra pública que es fa és molt més cara, perquè evidentment hi ha un intermediari que és la societat anònima, i per tant tot això, doncs el que diem és que el que va complicant la gestió la va encarint i va portant amb aquests resultats que ens trobem avui.
Dues qüestions a partir del que deu, perquè en la balança sempre hi ha aquests dos plats que són els que preguntem a tots els portaveus. Per una banda, allò que se suposa que l'Ajuntament o la institució pública ha de fer des del punt de vista de servei als ciutadans, i per altra, fins a quin punt la necessitat de fer determinades coses que es poden entendre com a prioritàries o importants pot fer descavalcar els números en algun moment o altre. Creieu que, en conseqüència d'això, s'han fet obres innecessàries o s'han gestionat malament les obres que s'han fet?
S'han gestionat malament. Nosaltres...
És a dir, no ha estat tant el fet de que s'hagin fet coses que no calia fer, sinó que les que s'han fet no s'han gestionat com calia?
Correcte. Evidentment podríem discutir, en el cas concret d'una o altra obra, si era urgent realitzar-la, si era precís realitzar-la. Podríem posar el cas, per exemple, de l'intent que hi va haver, entre cometes, de venda, no?, del camp municipal d'Aiguadols, que nosaltres ja vam dir en aquell moment que allò no era necessari, que no ho volíem i que no n'érem partidaris. No? Al final l'operació no ha funcionat per la situació actual de crisi i tot això. No? Però realment en aquest cas sí que seria un cas de dir allò no calia. Però en cas d'altres equipaments que sí que eren necessaris, sí que estem d'acord, inclús amb alguns vam donar suport, no només nosaltres, sinó gairebé tots o tots els grups municipals en què calia fer aquesta inversió. Ara, el que no estem d'acord és el que hem anat dient, la manera com s'ha gestionat. El cas del mercat. El mercat municipal, era necessari fer-hi una reforma? Era necessari convertir-lo en el que està avui? Evidentment. Tots els grups ja estàvem d'acord que calia una posada al dia del mercat municipal, de l'edifici i dels serveis, evidentment, però no estàvem pas tan d'acord amb la manera com s'ha portat, com s'ha gestionat aquesta reforma.
Feta la reforma, benvinguda sigui?
Benvinguda sigui, evidentment. Vull dir, podem gaudir d'un equipament posat al dia. El que passa que ara hem de gestionar, aviam de quina manera ens en sortim per fer front a la despesa que ens ha suposat això. Nosaltres vam demanar un informe sobre el cost econòmic del mercat. Evidentment, ara, avui dia d'avui, no hauríem de demanar un altre perquè l'hem estat examinant i han passat mesos i evidentment les coses van canviant, però d'aquell compromís inicial de Mercadona de pagar les obres de reforma del mercat, doncs quan nosaltres vam demanar aquest informe que digués clarament què havia pagat l'Ajuntament i què havia pagat Mercadona, vam quedar molt sorpresos, perquè d'aquells 6-7 milions que havia d'invertir Mercadona, només n'havia pagat, a la data de l'informe, 900.000 euros. Per tant, qui estava pagant la resta del cost de la reforma? L'estava pagant el poble de Sitges? Estava pendent de pagament? Què passava? Tot això és el que ara volem que s'aclareixi, perquè, com diem, és un problema de gestió. I aquest govern no gestiona bé, i això ens acaba repercutint en l'endeutament que té el municipi i, en definitiva, en la butxaca dels ciutadans.
En el darrer ple municipal veu fer valer unes dades estadístiques del Ministeri en el qual es fica, diguem-ne, Sitges al pont de dalt dels municipis de més de 25.000 habitants amb deute. Qui vagi a internet i vegi aquesta pàgina veurà que, diguem-ne, al pont de dalt hi ha diguem-ne, municipis o poblacions gestionades per diferents formacions polítiques, o sigui que no sé si dic que ningú no se n'escapa d'aquesta situació, però el cas de Sitges és el cas de Sitges. A algú li va sorprendre aquesta posició?
Nosaltres sabíem que el nivell d'endeutament era molt alt. Nosaltres portem temps dient que no anem bé, que calia corregir aquesta tendència i que, per tant, si en algun moment no s'havia de fer, com dèiem, una inversió o un equipament que no fos urgent, necessari, doncs no s'havia de fer. No s'havia de fer. No podem estar contínuament... Això és com una família. Una família, doncs, que té uns ingressos mensuals X, en funció del sou dels membres d'aquella família. Doncs bé, si un mes es vol canviar el cotxe i ho pot fer i permet doncs, el préstec fer-ho, el que sigui, doncs ho farà. Però si no en té més, doncs no es canviarà també la televisió, o es comprarà una moto, o posarà els mobles nous, o pintarà el pis. Això s'ha d'anar fent progressivament, i si no es pot, doncs no es pot, a no ser que sigui una cosa urgent, una obra urgent, que hi hagi, doncs, no ho sé, una avaria, doncs, no ho sé, en les canyeries de l'aigua, no ho sé, per dir alguna cosa. Doncs nosaltres amb això creiem que aquesta havia de ser la prioritat o el criteri que havia d'agafar el govern. Evidentment ens van sorprendre les dades perquè sabíem que érem un dels municipis més endeutats. Ens va sorprendre ser el segon municipi endeutat de Catalunya. Ens va sorprendre. Però el que encara ens va sorprendre més, i dic que ens va sorprendre el de Catalunya perquè a Catalunya som poc més de 900 municipis, i ser el segon és un demèrit. És un demèrit. Però clar, Quan això ho passem a l'estat espanyol, en què hi ha més de 9.000 municipis, no ens pensàvem que fóssim el cinquè municipi d'Espanya amb més nivell d'endeutament, amb més endeutament. Això ens va sorprendre, i ens va sorprendre, com dic, pel que suposa, doncs, estar en el pom de dalt, com dèieu, però com un desprestigi, és a dir, no és un rànquing, no és bo estar en aquest rànquing en què figurem, doncs, en els municipis més endeutats.
Encara que pugui estar en Madrid, o encara que pugui estar...
És que estem al costat de Madrid. Estem al costat de la ciutat de Madrid. No podem comparar una ciutat com la capital de l'estat espanyol amb un municipi com Sitges. I aquí no ens serveix l'excusa de que som un municipi turístic, que prestem més serveis a altres persones. En aquest cas concret del rànquing no ens serveix. No ens serveix.
Fem valer un argument molt polític en això. Estem sota Calafell i Vendrell.
Estem sota el Vendrell, concretament, i ens segueix, em penso, Cambrils.
Mm-hmm. El Vendrell, sí. Hi ha Convergència, el govern?
En aquest moment, des de fa 2 anys, hi ha Convergència i Unió. Sí, l'alcaldia des de fa 2 anys la té Convergència i Unió.
Per si a vegades l'argument polític que us podrien rebatre seria aquest de dir...
Bueno, el Partit Socialista és molt, podríem dir, hàbil en aquestes coses.
Ho dic per si ningú no se n'escapa, o si en el fons els números canten, i la gestió, la porti qui la porti, és el que diuen els números.
Aviam, els números són els que són i indistintament de qui governi. En el cas concret del Vendrell, a mi, repeteixo, si el Partit Socialista, que és molt hàbil en aquestes coses, distreure i dir, oh, és que allà veus, governen Convergència, també estan endeutats. Bueno, Convergència i Unió, en el cas del Vendrell, governa des de fa gairebé 2 anys. El problema de l'endeutament del Vendrell no ve de fa 2 anys, és de més anterior, igual que Sitges. No oblidem que el Partit Socialista, inclús quan deia la senyora Carmen Prat en el passat ple, és que vostès el 2003, quan van deixar l'alcaldia, van deixar un romanent negatiu de tesoreria de... Bueno, sí, escolti'm, tot el que vostè vulgui, però és que vostès, el Partit Socialista Sitges, fa 6 anys que mana, i en 6 anys han tingut temps suficient com per canviar la tendència, o com per marcar la seva pròpia tendència, que ja l'han marcada, ja l'hem vista quina és la tendència de l'endeutament. Però és que en aquest cas també, jo quan comencem a comparar municipis al costat, quan comencem a comparar amb èpoques passades, ens distraiem i no anem al problema de fons. Jo el que tinc molt clar és una cosa, i quan dic jo em refereixo al meu equip de Convergència i Unió. Nosaltres, si en algun moment governem el municipi de Sitges, aquesta tendència no l'acceptarem, i evidentment hem de buscar les eines que siguin per treballar d'una altra manera perquè aquestes cotes d'endeutament no es repeteixin mai més.
Una pregunta que fa també referència, això sí, de la vida quotidiana actual, amb el paral·lelisme que heu fet amb la família, que segurament a moltes persones els ha vingut al cap. Esclar, una família la poden embargar a una institució, diguem-ne, aquesta no es contempla, aquesta possibilitat, i no sabem si fins a cert punt això de vegades és un, no sé si dir un risc afegit, un parany, una certa forma de dir, bé, tu ves fent que sempre tindràs el coixí de pensar que mai podràs entrar en fallida perquè no es contempla.
Evidentment, amb una institució, amb una administració pública, no la poden embargar, però la poden tutelar, que és el cas de l'Ajuntament de Sitges. Com que hem passat el límit legal permès del 110% de l'endeutament, doncs des de que això es va superar, nosaltres, les nostres finances, els nostres comptes, qualsevol operació grossa a nivell econòmic que es faci a l'Ajuntament està tutelada per la Generalitat de Catalunya.
Això és una certa garantia?
Això és una certa garantia, però evidentment tampoc és un mèrit, com dèiem, que les nostres finances o qualsevol permís que vulguem fer d'operació haguem de passar per la Generalitat. Perquè això demostra clarament que com que hem superat els límits permesos, necessitem que algú més ens digui com podem gestionar o com hem de gestionar les coses, o si ens donen permís o no ens en donen. No? Diguem que, en certa manera, l'autonomia financera, en aquest cas, per una mala gestió, doncs la tenim una mica, entre cometes, perduda o vigilada.
Ho podem preguntar tant al polític com al ciutadà i no sabem si la resposta coincidiria o no. Què creieu que es prefereix, l'obra feta o el deute que queda?
El ciutadà del carrer, tots nosaltres, evidentment, el que aprecies, el que això és un tema també de sensacions i de copsar-ho amb el dia a dia, és l'obra feta. Si tu tens un carrer enrejolat, tens un carrer ben asfaltat, no vas a fixar i ni et preguntes a tu mateix si allò està pagat o està endeutat. Ara, el problema és quan això realment repercuteix a la butxaca del ciutadà. Aquí és on aleshores tots plegats ens en donem compte. No? Nosaltres fa temps que venim dient aquesta situació és insostenible. El finançament de l'Estat no augmenta, tot i que hi ha hagut el Fons Estatal d'Inversió Local, que és una cosa puntual en aquest moment,
diguem-ne conjuntural, i que permetrà,
jo dic sincerament i molt clarament, tant de bo repeteixi, perquè això realment ha permès fer certes intervencions a la via pública o en els espais públics que són molt convenients i molt necessàries. Tant de bo repeteixi, insisteixo, no tinc cap problema en reconèixer ni en dir-ho.
Entre altres coses perquè, si no recordem malament, han estat consensuades,
sí,
per tots els grups.
Sí,
no?
Perquè precisament nosaltres amb aquest tema també vam fer un seguit de propostes que van coincidir moltes amb les que va fer el govern i, evidentment,
per tant, en aquest sentit,
ens vam posar d'acord que eren intervencions que calia fer, com, no sé, ve el cap primer del passeig Vilanova, no? Fa molts anys que el passeig Vilanova necessitava ser acabat de dalt baix.
O els ascensors del pas sota la via. Exacte. I les escales mecàniques, etc.
Tot un seguit de coses que són òbvies, que no cal ser ni d'esquerres, ni de dretes, ni de centre, ni d'uns ni dels altres, per veure que fan falta pel dia a dia del ciutadà. Jo crec que el ciutadà amb això sí que se n'adona, però, i no es pregunta si això està pagat o està endeutat o si la factura està pendent, no? Però el que sí que el ciutadà veu i pateix és, en el fons, quan dèiem això, quan se'ls toca directament, quan se'ns toca la butxaca. Nosaltres dèiem, venim advertint fa temps que quina solució trobarà l'equip de govern per sortir d'aquesta situació d'endeutament. Podria ser una pujada d'impostos. Nosaltres la sospitem.
Fem parèntesi. Algun dia o altre els impostos pujaran.
Algun dia o altre pujaran, però...
I jo us ho pregunto en un sentit, sí. Quants anys fa que no pugen? Que no pugen, diguem-ne, més enllà del cost de la vida? Perquè aquesta sí. Va ser una decisió, si no ens recordem, presa el 95 o...
Si ens estem referint a l'IBI, al cadastre i això, sí, ens hem de remuntar...
Més o menys per allà,
no?
Als 90. Diguem-ne, l'impost per excel·lència...
Sí, això, la contribució a l'IBI.
Això mateix, a principis dels anys 90, sí. Diguem-ne que el gruix impositiu no s'ha tocat, més enllà del que hagin pogut pujar taxes, etc. Però algun dia haurà de passar això?
Algun dia haurà d'haver una posada al dia dels valors cadastrals, està clar. El que passa que hem de veure quan és d'ofici per l'Estat o quan és conseqüència d'una situació escanyada econòmicament i que, per tant, doncs és una sortida o és la sortida. Això és el que nosaltres ens temem, que fa temps que venim i que estem darrere. Jo també m'agradaria dir que per part del nostre grup, i també ja que disposem de grup parlamentari de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats i estem al darrere, estem també consultant el ministeri corresponent.
Intentant saber si pot caure una revisió cadastral.
Estem pendents de la resposta del nostre grup, però ho volem saber perquè, vaja, ens ho temem.
Abans de la resposta, algú us ha dit, diguem-ne, des de més amunt del partit, allò, poseu-vos en remull que un dia o altre us caurà la revisió, no, o no? No s'ha dit tant.
No, en som conscients de que això passarà tard o d'hora per la senzilla raó que dèiem, des dels 90, de principis dels 90, que no es fa, i per tant hi ha d'haver una posada al dia. Ara, volem veure si aquesta posada al dia depèn, com deia...
Aquestes de les que deu per ofici, les que poden venir. I no hi ha més mal de cap per un polític que arribi a l'Estat i digui ara vostè farà una revisió cadastral al seu municipi.
Que això pot passar, eh?
No,
ja, això pot passar.
I pot tocar, això és com una rifa.
Però volem saber si és d'ofici o si és l'Ajuntament que la demana. Això és el que una mica el que
és a dir, o que no teniu constàncies que l'Ajuntament hagi demanat una revisió
cadastral.
Nosaltres
sempre que ho hem preguntat al govern, per activa o per passiva, sempre ens han respost que no. Ho comprovarem.
I us ho preguntem perquè la regidora Carmen Prat ens deia la setmana passada que com a mínim fins al final d'aquesta legislatura l'Ajuntament no contempla cap mena de càrrega o de sobrecàrrega impositiva en aquest aspecte, almenys fins al final de la legislatura.
Potser a través de l'IBI no, potser a través de la resta d'ordenança sí, és el que hem de veure. Vull dir, no ens oblidem que d'impostos i taxes i preus públics n'hi ha molts. Tot el que ho regula, tot el que fa l'administració amb la intervenció, diguem, amb serveis i equipaments, a part dels impostos pròpiament, no? Bé, potser l'IBI no es toca, però potser hi ha molts altres impostos, circulació, obres i serveis, no sé, n'hi ha molts, zona blaves, etc. Sí, ho hem de veure.
Si arribeu a saber el que podia arribar a baixar l'IPC, haguéssiu apretat més en les ordenances fiscals?
Probablement. Sí. En aquell moment les dades que teníem són les que vam disposar. Vam aconseguir baixar un percentatge de les aspiracions que tenia el govern, però probablement si sapiguessin com està l'IPC avui en dia haguéssim insistit més o senzillament no haguéssim recolzat la proposta que en aquell moment vam recolzar.
D'acord, us he dit perquè el dilluns en Lluís Mercè maldava una vegada més per dir, ja ho deia que baixarien,
Sí, és cert.
també... I és cert que diguem-ne que l'IPC s'ha posat uns valors que esclar, aplicats a les ordenances fiscals, dius, vaja, el que hagués hauria pogut arribar a baixar això,
clar,
tenint en compte el cost de la vida, no?
Està clar, està clar. El que sí és, és cert ara és que l'IPC va baixant i enguany doncs, també s'hauran d'aprovar unes noves ordenances de cara al 2010. Bé, evidentment la situació de la qual partirem a l'hora de negociar o a l'hora de recolzar unes ordenances o la proposta que faci el govern o la proposta que nosaltres mateixos com a Convergència no tinguem és una altra totalment diferent de la de l'any passat, perquè en un any ha variat molt la situació econòmica.
D'acord, abans de tornar a la gestió, un debat gairebé diríem que etern. El cost de Sitges, i si d'alguna forma està pendent encara aquest debat, del cabal Sitges ara, pocs sitgetans, mantenir-lo, cuidar-lo, tenir-lo en condicions, oferir els serveis que cal a la ciutadania per una, diguem-ne, qualitat de vida X que cal mantenir. Aquest és un debat pendent?
És un debat pendent perquè no està resolt, com deia abans, pel tema de ser municipi turístic. És evident que nosaltres... tenim un cost afegit al ser un municipi pol d'atracció turística, perquè evidentment, vull dir, prestem uns serveis o uns equipaments a la població empadronada i evidentment a la població no empadronada que no podríem considerar visitant, i els visitants. Evidentment aquest és un tema no resolt, però no és només el cas de Sitges, és en el cas també de molts municipis com el nostre, amb més o menys habitants, i de costa i de muntanya o d'interior. Sí que realment això és un tema que s'hauria de resoldre. Potser és el tema històric del període democràtic, ara que fem 30 anys del període democràtic, no? Que s'hauria de posar algú les piles, no? des del govern de l'Estat, doncs perquè això realment es resolgués.
De tota manera, perquè momentàniament, perquè diguem-ne, ni els alcaldes del passat ni els del present, i ja veurem què passarà en el futur, tenen garanties hores ara que això pugui ser resoluble més o menys a curt termini. Per tant, diguem-ne que la situació econòmica continuarà basant-se en allò de sempre, en l'aportació que pot fer l'Estat d'acord amb el padró del municipi, amb les aportacions de la Generalitat o la Diputació, etc., i sobretot amb la càrrega impositiva o no que es pugui exercir davant dels ciutadans. I aquest Sitges del 2009 no és el Sitges del 2000, ni menys encara del 90.
Està clar. I jo a tot això hi afegiria una altra cosa. Les solucions o les propostes, podem dir entre cometes, imaginatives. És a dir, treballar plegats amb el sector privat, és a dir, que l'administració pública pugui treballar amb el sector privat de braç en aquells aspectes o en aquells àmbits que pròpiament el sector privat hi tingui incidència, també pot ser una solució o pot ser una, entre cometes, inversió o una aportació per tirar endavant aspectes del municipi. No? Sitges fa molts anys que el sector privat del turisme, el sector privat turístic, hostaleria, restauració, comerç, etc., treballa de mans amb el sector públic, amb l'Ajuntament. No? Aquest seria l'exemple que podríem transportar a moltes altres coses. No? Ho dic perquè d'aquesta manera podríem solucionar també determinades realitzacions, actuacions no només urbanístiques, sinó d'equipaments, que podrien a la vegada ser un cost menor per a l'administració, és a dir, una aportació menys de diners que hauria de fer l'Estat, digue-li Ajuntament, Diputació o Generalitat, o inclús el propi govern d'Espanya, i en aquest cas doncs, podria fer una part del sector privat. És una solució, és una aportació que no hem de despreciar, ben al contrari, i que a més pot ajudar en molts casos a tirar projectes endavant.
L'Ajuntament, l'equip de govern, ha presentat un seguit de propostes per afrontar d'alguna manera, o afegides a les que ja havia fet en el seu dia, per afrontar aquest període de crisi. Amb quines esteu més o menys d'acord, amb quines no, quines penseu que són més de paraula que de fets, o quines pot oferir Convergència i Unió per contrapesar aquestes?
Estem parlant de les que va presentar la setmana passada. Primer diria que ja era hora. Ja era hora que ho fessin. Per què? Perquè fa temps que es ve advertint que la situació econòmica seria la que és o que la tendència era empitjorar. El govern no havia bellugat fitxa des de fa molts mesos. Des de fa molts mesos. Nosaltres veníem demanant quines serien les actuacions, de quina manera preveuria el govern doncs, aquesta situació i com hi faria front. És evident una cosa, que des d'un ajuntament poca cosa es pot fer per una crisi que és a nivell mundial, a nivell de tot el planeta. Vull dir, evidentment, poca cosa des d'un ajuntament hi podem fer. Però sí que podem fer tot un seguit d'intervencions dintre la pròpia administració dintre la pròpia gestió de l'administració, dirigida sobretot a aquells sectors de la població que passen més dificultats o que afronten aquest període amb més problemes, i intentar doncs, alleugerir-los al màxim que es pugui.
Algunes d'aquestes mesures van cap aquí, no?
Algunes d'aquestes mesures haurien d'anar cap aquí. El que passa que per nosaltres benvingudes siguin, però arriben tard. Nosaltres vam presentar un paquet de mesures que estàvem disposats a negociar-los amb el govern el 24 de setembre. Me'n recordo la data perquè era l'endemà de Santa Tecla. Des d'aleshores, ençà, no n'hem parlat seriosament. L'únic camí que vam trobar per començar-ne a parlar va ser les ordenances fiscals, que en el fons vam arribar en un exercici de responsabilitat amb un pacte amb el govern. El segon pas era el pressupost. Aquí no hi va haver acord, perquè lògicament vam veure que la tendència continuava sent la que nosaltres havíem criticat fins aleshores, és a dir, i que mantenim avui en dia, la que ens està portant aquests nivells d'endeutament que ens han situat en el cinquè municipi espanyol endeutat, i per tant no vam poder recolzar aquell pressupost en general, tot i que moltes de les inversions, ni que fossin petites, o moltes de les actuacions que diu el pressupost, hi estem d'acord.
És a dir, que coincidiu amb unes quantes coses, però recordo malament, en aquell moment demanàveu la dissolució de les societats municipals, sí, per exemple.
Correcte. Que aquesta seria, que per nosaltres seria una mesura molt important i molt bàsica a l'hora de gestionar d'una manera diferent i, al nostre entendre, més eficient i amb menys cost.
Entendríeu que prioritària,
eh? Sí, seria el moment. Per exemple, ara en els últims dos plens, s'està intentant o s'està fent un procés de, entre cometes, eliminació de la societat Sitges Esdeveniments. La societat limitada de Sitges Esdeveniments, que fa aquesta, és com una brigada de serveis per muntar tots els esdeveniments, els events que es munten al municipi, ho assumirà l'agència de turisme. No? Doncs s'ha fet tot un sistema burocràtic molt complicat, passant doncs el que són les accions de la societat a l'altra societat, és a dir, a l'agència de turisme. Bé, nosaltres vam preguntar, però per què el govern ha de fer aquest sistema tan complicat d'ara passar-ho cap aquí, passar-ho cap allà? Per què no la dissol clarament i s'ha acabat? I ens oblidem del tema. Evidentment, el personal que actualment està treballant no hauria d'anar al carrer. El personal que està treballant en aquest moment a Sitges Esdeveniments, si les funcions d'aquesta societat les assumeix l'agència de turisme, que passin com a personal l'agència de turisme, però la societat la dissolem i fora. No cal fer les coses tan complicades, que l'únic que fan és costar-nos més diners perquè es van allargant. Bé, aquest seria un parèntesi, però jo el que em volia referir és amb el tema de les mesures. Pròpiament, nosaltres vam presentar un paquet de mesures. El govern aleshores es va despertar i en va presentar unes altres, i una d'elles, ara amb aquest costum que té el senyor Jordi Baiget, el senyor alcalde, de convidar al diàleg constantment, des de l'octubre del 2008, va dir que convocaria un fòrum social, polític, econòmic, on ens reuniríem grups polítics municipals, on ens reuniríem el sector econòmic, ens podíem reunir diferents col·lectius, sindicats, per parlar de la situació de la crisi i buscar entre tots, consensuar entre totes aquelles mesures en què tots hi podríem estar d'acord per sortir d'aquest mal pas. No? Això va ser a l'octubre. No n'hem sentit a parlar més, ni s'ha convocat aquest, no se'ns ha convocat a nosaltres, ni s'ha convocat aquest fòrum, per res. Clar. Aleshores, que el dia de la presentació del PAM ens faig noves crides al diàleg, anar junts, anar plegats, quan portem 6 mesos en què la crisi va avançant, la situació va empitjorant i no hi ha manera que puguem parlar, quina credibilitat puc tenir jo en aquest moment, o pot tenir el nostre grup, davant doncs, certs, bueno, entenem nosaltres certes frases boniques, propostes o projectes molt bonics de sostenibilitat econòmica de l'Ajuntament fins al 2015, em penso que van dir. Nosaltres, credibilitat poca, entre altres coses perquè quan hi havia la senyora Vinyet Rosés gestionant la hisenda municipal, que ja advertíem que les coses anaven bé, amb la senyora Carmen Prat gestionant la regidoria d'hisenda quan les coses no van bé, ja venien dient que prendrien mesures correctores, i cap, no n'han pres cap, perquè l'endeutament va pujant cada any i la situació es va complicant cada vegada més. Per tant, en aquest moment, a l'espera de que el govern convoqui aquest fòrum, nosaltres estem oberts sempre a parlar, però de moment ningú ens avisa i no veig que tinguin pas cap intenció de consensuar cap mesura.
Entendríeu que passats 2 mesos les mesures haurien de ser més estrictes encara?
Més estrictes
no, però... Des del punt de vista del funcionament de l'administració municipal?
Internament haurien de ser més estrictes, perquè els resultats són els que són. Evidentment la tendència no s'ha invertit, per tant s'ha complicat encara més i hauríem de ser amb això més curosos, si no potser sí, estrictes i més rigorosos, també tenim...
Sense prescindir de ningú.
No, jo no crec que s'hagi de prescindir de ningú, no crec que s'hagi de prescindir de ningú.
Perquè hem fet la pregunta i algú creia, doncs això, un ajuntament de crisi.
Ah. No crec que s'hagi de prescindir de ningú, tot i que sí que vam demanar la reducció de l'equip de confiança política de l'alcalde, i no ens serveix el recol·locar-los com a funcionaris, Això no ens serveix, perquè el cost és el mateix. Per tant, amb això sí que ho vam dir, i amb això ho mantenim seriosament. I més quan hem demostrat amb papers, amb documentació, que algunes persones d'aquest equip de confiança no reunien ni els requisits legals, ni l'experiència, ni la titulació per ocupar el càrrec que estaven desenvolupant. Cosa que ens deia clarament que aquí hi havia un cert clientelisme o amiguisme o partidisme polític a l'hora d'ocupar aquestes places. En aquest tema sí que amb això hem estat molt, entre cometes, radicals.
Mm-hmm. Ara tothom n'és conscient, però s'ha trigat a saber això, no?
S'ha trigat perquè l'administració és lenta, demanar informes, demanar documentació, demanar expedients és lent, i potser algú ho fa més lent. Potser algú vol que això sigui més lent. I no estic parlant del funcionari pròpiament de l'administració, sinó dels superiors polítics que els manen.
Heu dit que per arribar a conèixer la situació real de la directora de l'Agència de Turisme va costar més del que semblava.
Miri, jo el dia 6 de febrer d'enguany vaig demanar tot l'expedient administratiu de contractació d'aquesta senyora. A dia d'avui encara no me l'han lliurat. És només fer una còpia, És enviar una persona o fer fotocòpies, si vol ja aniria a fer-les, Vull dir, fer fotocòpies de l'expedient administratiu de contractació. A dia d'avui no me l'han lliurat. L'he demanat dues vegades per escrit. La primera el 6 de febrer, la segona entre el 6 i, no recordo la data, entre el 6 i el dia d'avui. No me l'han lliurat. Ja dic, potser hi ha algú que li interessa que això doncs sigui més lent. Però bé, igualment estarem al darrere i evidentment estarem a sobre de que per arribar al final d'aquesta qüestió.
Avancem. Com s'arregla això?
Com s'arregla?
Fem una pregunta d'aquelles a peu de carrer,
Evidentment, pel principi de tot, hauríem de canviar el concepte de gestió. Una gestió totalment diferent a la que està fent actualment el Partit Socialista. Ara, la situació és tan complicada que evidentment no se solucionarà en una qüestió de mesos. Això serà exercicis, diferents exercicis econòmics. Quan vull dir exercicis econòmics, parlo en termes, diguem,
amb anys, vaja, com diríem, però, a peu de carrer.
Exacte, a peu de carrer seria amb anys.
Ens enturem d'un moment. Com s'arregla això sense deixar de fer coses?
S'arregla fent...
Perquè és evident que coses s'han de continuar fent.
Evidentment, coses s'han de continuar fent. S'han de prestar aquells serveis bàsics. Primer, els de llei, els que diu la llei que com a municipi hem de prestar. S'han de prestar aquells serveis que, evidentment, com a municipi turístic també hem de prestar, però determinades coses no es podran fer. No es podran fer, perquè és que no es poden fer, no hi ha diners per fer-ho i no ens podem endeutar més.
En teniu cap algunes d'aquelles que no es podran fer? O que no s'haurien de fer? O que s'hauria d'intentar no fer?
Evidentment, és que clar, és que ara detallar exactament...
No, ho sé bé.
Clar, a més a més, vull
dir... A tots els portaveus els passa el mateix, diguem-ne, núvol o cap de coses.
Ja, mira, el cas de Convergència i Unió, teníem 175 propostes quan ens vam presentar a les eleccions que faríem en el cas que governéssim o doncs, que intentaríem fer en els anys que poguéssim estar al capdavant de l'alcaldia del govern, no? De les 175, evidentment, en 4 anys, totes no es poden fer, ni molt menys. Hi ha algunes que poden ser intervencions molt, molt, molt concretes, n'hi ha d'altres que són equipaments molt grans que no es podrien fer, no? A tots ens agradaria tenir un teatre municipal o un auditori municipal, no? És una inversió molt gran. Potser aquesta, donada la situació exacta en aquell moment que estem patint, insisteixo, no només per la crisi, sinó per culpa de la gestió del Partit Socialista, potser sí que és una que en aquest moment no es podria fer, a no ser que s'aconseguissin aportacions molt grans, subvencions molt grans d'altres administracions o de l'empresa privada. No?
Hores d'ara s'estan fent coses que no s'haurien de fer, creiem?
No, perquè en aquest moment coses grans que no se'n poden fer perquè no hi ha diners per fer-les. Pensem una cosa, les intervencions que aviat veurem a la via pública no les fa l'Ajuntament directament. És a dir, el que ara aviat veurem a la via pública és el que prové del Fons Estatal d'Inversió Local i que és una aportació de l'Estat extraordinària i és el que es traduirà en visibilitat al carrer. Però pròpiament l'Ajuntament grans coses, de fet si mirem el pressupost, grans inversions en guany no n'hi ha. Nosaltres sí que volíem, vam fer la proposta que apostàvem per una, que creiem que havia de ser la gran inversió en quant a equipament, que havia de ser l'equipament de l'àrea d'acció social, és a dir, la seu, la nova seu de benestar social, bueno, la regidoria que ara es diu d'acció social.
Que ara està situada, com tots vostès saben, al costat, per dir-ho així, del que és el centre de dia, o sota de les instal·lacions, sí, del centre de dia, sota mateix?
No, al costat del centre de dia,
això,
sota de la llar d'infants,
ah,
la Moixiganga.
Sota de la llar d'infants, la Moixiganga.
Exacte, perdó, la Moixiganga, el Cerculet. Allà al Poble Sec, al costat dels bombers. Són les instal·lacions que s'han fet petites, han quedat petites, en el seu dia van prestar i presten actualment doncs, un bon servei, però avui en dia requereix d'un equipament molt més gran per poder donar molt més serveis a totes les persones doncs, que s'hi dirigeixen. No? Aquestes creiem que sí que hauria de ser la inversió que s'hauria d'haver fet enguany. Aquesta sí. És qüestió de buscar recursos. Vull dir, si l'Estat no en dona, doncs, si mal no recordo, jo diria que aquest equipament, la llar d'infants, el centre de dia, que aleshores es va qualificar com el centre municipal de serveis a la dona treballadora,
sí,
penso que es va fer
per aconseguir FEDER. Per aconseguir la subvenció d'un FEDER, exacte, que ara recordem, em sembla que era el regidor Antoni García, aleshores,
exacte.
Que diguem-ne que s'havia fet valer aquest eufemisme,
sí,
per
dir-ho
així, per aconseguir la...
Però això són les solucions imaginatives que dèiem. Doncs a través d'un eufemisme de posar doncs, aquest nom, centre municipal de serveis... a la dona treballadora, doncs això va fer que es pogués aconseguir un fons europeu, és a dir, una inversió de la Unió Europea molt gran per poder fer aquest equipament. Doncs això és el que s'ha de buscar.
Dues coses encara i ens queden 10 minuts. Si Sitges vol viure, si no del turisme, d'alguna font d'economia que no hagi estat la construcció o que no sigui monopolitzada per la construcció, Sitges s'ha de promocionar fora?
Sitges s'ha de promocionar a l'exterior, està clar, sí. Però de quina manera? No, això és el que
suposo que és el que ens diríeu,
És el quit, no, de la qüestió. Nosaltres som partidaris de seure amb el sector econòmic i decidir de quina manera es promociona Sitges, de quina manera interessa més. Nosaltres no som partidaris de fer grans inversions de diners en coses que no sabem en el fons en què es tradueixen a l'hora de promoció exterior de la vila o del conjunt del municipi. I en aquest cas sí que m'estic referint a les dues exposicions itinerants que ha muntat la Regidoria de Cultura, una amb itinerància per als Estats Units i l'altra amb itinerància per a Espanya. No hi acabem de veure el què com a, en tant que promoció exterior. Evidentment, reconeixem la vàlua dels artistes que hi participen i dels dos personatges als quals han anat dedicades. Però, esclar, l'exposició del Martin Luther King, que per més que li busqui i li doni voltes, no hi trobem la relació amb Sitges, més enllà dels artistes que hi prenen part, una inversió de 318.000 euros amb aquest projecte, doncs segurament es podia haver invertit o es podien haver buscat els mateixos recursos per fer inversió cultural pròpiament a dintre del municipi, que bona falta ens fa, sobretot en equipaments. No?
Tot i que Gavi Serrano defensa que al municipi li costarà força menys.
Al municipi no li costarà el 10% que va dir ell, això d'entrada. Perquè al gener ja li havia costat 41.000 euros, que ja supera el 10%. Per tant, que no ens expliquin mitges veritats, que ens ho expliquin tot.
Tot i que manifesti que ja hi ha emparaulats 100.000 euros, entre els 70.000 d'aquests darrers que han arribat i els 30.000 que hi havia de l'Institut Ramon Llull.
Jo els emparaulats, molt bé, que ho digui el senyor regidor, però jo vull veure els convenis signats. Quan estiguem veiem davant nostre els convenis signats, aleshores quan direm, sí, noi, s'ha aconseguit tant d'aquesta institució, tant d'aquesta altra. Però en paraulats...
No us ho creieu?
No és que no ens ho creiem, però és que moltes vegades el govern ens ha dit que tenia moltes coses en paraulades que després ha estat fum. El que volem és que se'ns demostri. I repeteixo, si s'ha aconseguit amb la societat estatal una aportació de 70.000 euros per una exposició d'aquest tipus, ens hagués agradat més que es hagués invertit en algun equipament aquests 70.000 euros o en altres coses que fan molta més falta pròpiament a la cultura en aquest moment local o, per exemple, en projectes de la societat estatal de commemoracions culturales que tenen més vinculació amb Sitges, com podria ser aquest any els 400 anys del Greco, del pintor, que sí que té una vinculació artística directa amb el municipi de Sitges, no el cas de Martin Luther King.
En 5 minuts es presentarà la proposta de deixar la Ribera sense cotxes. Fiquem Ribera, platja de Sant Sebastià, diguem-ne tota aquesta zona que es vol alleugerir per dir-ho d'alguna manera, del trànsit rodat. Valoració en general de la proposta?
Nosaltres hi vam ser partidaris des del bon principi de la proposta de retirar els cotxes. El que sí que vam fer és reunir-nos amb el sector, amb el gremi d'hostaleria, perquè era un dels principals preocupats, igual que els veïns de la zona, per com es facilitaria l'accés als establiments o l'accés a les cases, no? Estem d'acord en treure l'estacionament, estem d'acord en que s'haurà de fer una intervenció urbanística per adequar, doncs, el passeig, perquè una cosa és amb cotxes, mm-hmm, l'altra és com quedarà sense, però creiem, doncs, som partidaris de que la intervenció, el procés de treure els cotxes hauria de ser lent, gradual, o si més no més lent, per veure com va reaccionant, quin és el comportament de les persones, amb els vehicles, i sobretot no privar la gent d'accedir als establiments, que això encara dificulti més la situació en què estan passant els establiments, diguem, de caire turístic, no? Som partidaris de que s'hi pugui accedir, no estacionar, però sí accedir, circular i sortir, i que es posi algun tipus de vehicle, doncs, perquè, bueno, si doncs la gent gran, doncs, hi pugui accedir, o algun tipus de transport públic per accedir, perquè estem pensant que si es talla la circulació i l'estacionament, perdó, des del carrer Espanya, és un bon tros fins a la fregata. I en el cas del port de n'Alegre, de la platja d'en Sebastià, també ens satisfà, doncs, la retirada. Ens satisfà molt el paviment, cosa que no podem dir del centre de la vila. L'efecte que ens van presentar, la primera presentació gràfica que ens van presentar, no és, o mentalment o visualment en aquell moment, no és amb la que s'ha traduït el resultat. Jo crec que amb això hi ha un cert sentiment, almenys per part del nostre grup, de frustració davant del resultat estètic del carrer Jesús i el cap de la vila, cosa que no podem dir del port de n'Alegre, que la veritat és que
respon o que no.
Ens satisfà més. Sí? I ens preocupa, per exemple, tot el tema de la circulació per davant,
Això es venia a referir, hi ha veïns que els preocupen que bona part d'aquesta circulació que passava per el port de n'Alegre i la platja Sant Sebastià vagi directament pel carrer Joan Maragall.
No, i anirà. Òbviament. És que,
quina
sortida tindrà, no? Això sí que ens preocupa, perquè, esclar, hem escoltat, o el govern ha escoltat molt els veïns del Port de n'Alegre, però potser no ha escoltat els veïns del carrer Joan Maragall, no? També són veïns de Sitges, i també s'ha de buscar quina fórmula seria la millor, doncs, per intentar, doncs, que allò no es converteixi, doncs, bueno, bé, amb l'únic carrer d'accés i de pas, no?
Tot i que, com i li preguntàvem a Andreu Bosch, no cal, suposo, tenir massa dins de front per veure que no hi ha massa alternatives.
No n'hi ha masses, però sí que es poden buscar fórmules per intentar que l'impacte d'aquest trànsit que s'efectuarà per aquest carrer del pas de vehicles d'estacionament sigui menor, o sigui impacti més sobre, bueno, menys, perdó, sobre el soroll, sobre, bueno, tot el tema de comoditat dels propis veïns de la zona, no? Això és el que s'han de buscar. Quines intervencions es faran per intentar reduir-ho al màxim.
Definitivament, carrer Jesús, cap de la vila, no us fa el pes el grup municipal? No?
No ens fa el pes el resultat estètic. No ens fa el pes el resultat estètic. Insisteixo, la projecció que ens van presentar al principi ens va semblar una cosa, ens ha semblat una altra, el veiem molt, molt, molt clar, molt blanc, la presentació que ens van fer i que ens van explicar era molt més fosc, i no ens acaba d'agradar. Vaig veure l'altre dia que canviaven els embornals altra vegada, no sé què ha passat, si no sé, no estèticament no ens agrada. I insisteixo, en canvi, a la platja de Sebastià, al port de n'Alegre, ens satisfà, no? Ens sobta, doncs, que una mateixa intervenció feta a la vegada, en el mateix període i tot això, una tingui uns resultats i l'altra tingui uns altres.
Heu participat més en una que en altra?
Sí, amb la platja en Sebastià no hi hem participat gaire, perquè no se'ns ha donat massa oportunitat de fer-ho. En el canvi, en el centre sí.
En canvi, el resultat de la platja Sant Sebastià, sí, encara que no, que reconegueu que no hi heu participat tant, sí, resulta, sí, sí, que us plau molt més,
sí, sí,
que la...
Cert, ha estat així. Sí, sí.
La barana també hi entra dins el...
La barana, la barana al final no sé quina s'ha decidit posar. Vaig anar a veure-les, però no sé al final quina han decidit, no, i tampoc se'ns ha comunicat. No sé si hi ha una decisió presa. Mm-hmm. Hi ha una decisió presa?
Això és el que ens deien.
Ah, doncs esperem que ens ho comuniquin oficialment, perquè de moment no sabem.
A la zona de l'ermita, tot el que és la, diguem-ne, l'esplanada...
Ara fa dies que no hi passo, que no hi pujo fins a dalt, però el primer que vaig veure m'ha agradat molt. Mm-hmm. Em va agradar. Sí, sí, particularment, és una opinió.
Sí.
Home, evidentment, sempre qualsevol intervenció, és clar, que allò estava tan deixat que qualsevol intervenció, per mínimament bonica que es faci, estètica, sempre cridarà més l'atenció, no?
Són les 12, el balanç de com està l'actualitat política i sobretot l'actualitat econòmica de la mà del portaveu de Convergència i Unió, Miquel Forns. Miquel Forns, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Demà hi tornem a les 9, hores d'ara, com us dèiem, es presenta la Fregata, doncs, aquesta iniciativa de, bé, de l'eliminació de les places d'aparcament o passeig de la Ribera. Doncs demà tindrem ocasió també que vostès ho puguin escoltar, tant a l'explicació que es doni a hores d'ara. Que passin un molt bon dia i demà a les 9 hi tornem. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.